Sigueu molt benvinguts als Oficis del Llibre, un programa on donem veu als professionals de l'escriptura, de l'edició, del disseny o de les lletres impreses. Als Oficis del Llibre us portem les activitats de la biblioteca, els llibres per a llegir, els que més ens agraden per a regalar a la mare, al pare, a tu, a mi, al Pepet o a la Maria. Els Oficis del Llibre, un programa de ràdio L'Escala per a la xarxa de comunicació local. Amb Judit Covenya Guàrdia, comencem. Qui ens visita avui?
De nou estem aquí amb els Oficis del Llibre. Avui tindrem de convidada la Sara Borrell Palé, que és correctora, un dels oficis importants abans que el llibre arribi a les nostres mans. Un cop hàgim xerrat aquella estoneta agradable amb la Sara, us farem les recomanacions que des de la biblioteca han trobat que eren les adients i alguna lectura interessant d'aquells que pensem que són llibres imprescindibles a tenir o a buscar. Llibres que a vegades, sí, són descatalogats, però en alguna biblioteca encara els trobem. Dit tot això, som-hi. Hola, Sara.
Hola.
Com anem?
Molt bé, gràcies.
Sí? Han passat els nervis, perquè sempre això d'entrar aquí a vegades imposa.
Sí, una mica.
No passa res. Em diu el teu currículum de formació acadèmica, ara parlarem una mica. Vas fer filologia catalana, després filologia hispànica, tens un màster en ensenyament d'espanyol i de català com a segones llengües, i finalment el 2018 fas un postgrau en llengua catalana, correcció de textos orals i escrits.
Sí.
A més tens formació addicional amb unes quantes històries que segur que ajuden a l'hora de confegir bons textos i de revisar els textos d'altres. En aquests moments, des del 2015, t'has establert pel teu compte com a correctora per compte propi. Això, en els temps que corren, deu ser difícil.
Sí, ho és.
Comencem per aquí al final i ja anirem desgranant.
Sí. Vaig començar a corregir pel meu compte mentre estava treballant en una altra empresa.
Sí, perquè tens allò, una llarga trajectòria
sí.
de feines.
Sí, exacte. Feia una jornada més reduïda en una altra empresa i en aquestes hores que em sobraven a menys més anava corregint coses pel meu compte. Al principi no treballava com a autònoma, formava part d'una cooperativa de treball que hi ha diferents persones que es dediquen al mateix. Hi ha escriptors, hi ha correctors, hi ha traductors també... I això em permetia facturar de manera puntual. O sigui, no estar donada d'alta a la Seguretat Social i haver de cotitzar i treballar en grans quantitats, sinó que podia fer ara una correcció a la setmana, que aquesta setmana tinc una cosa, la faig, aquesta no, no passa res, perquè ja tinc l'altra feina de suport i anava fent coses així a poc a poc. Quan ja se'm va anar augmentant el volum de feina, cada vegada en tenia una mica més, llavors és quan vaig decidir sí, deixar de treballar per l'altra empresa i apostar per mi, muntar-me pel meu compte, que això va ser el 2008.
I se'n pot viure? Surten els números?
No és fàcil.
No és fàcil?
No és fàcil. No és fàcil començar. Bé, per mi ha estat de molta ajuda això, que primer ja tenia uns quants clients previs que havia anat fent a poc, i també em va ajudar molt el fet de formar part del programa de la Garantia Juvenil, que es diu. És un programa de la Generalitat que ajuda els joves menors de 30 anys a posar-se això a fer la seva empresa, a treballar pel seu compte. I m'ha permès tenir un any de començar amb facilitats, per exemple, de no haver de pagar la quota d'autònoms o de tenir aquest suport al darrere, perquè també em van ajudar a l'hora de fer els papers, de començar.
Home, això és molta cosa,
I és clar, no és el primer mes haver de començar i ja tenir totes les càrregues sense guanyar els clients, pràcticament. Tot va rodant, a poc va rodant. Tens un marge de temps i pots anar avançant.
I què fa exactament una correctora?
Bona pregunta.
Quina és la feina exacta? És a dir, a què t'enfrontes tu cada dia quan t'hi poses a les teves hores?
És molt bona pregunta aquesta, perquè hi ha molta gent que em diu, ostres, però si jo ja passo el corrector del Word,
ja està
corregit.
No? Sí, allò ja ha passat.
Sí, hi ha molta gent que no valora tota la feina al darrere, aquí hi ha una formació molt important en la llengua.
Per això t'hem convidat, perquè ens ho expliquis, no? Perquè, esclar, una correctora com tu no és algú que de cop i volta ha fet només un postgrau i ja està, potser algú sí, sinó que hi ha un background, hi ha una formació importantíssima en filologia, de les dues llengües que habitualment parlem aquí, important per després poder caçar, no?, cada falla que hi ha amb textos de què? De diaris, de llibres...
Sí, una mica de tot. De tot.
Explica'ns què és fer de correctora.
Fer de correctora, com bé dius tu, hi ha una formació important al darrere, no? Jo he fet la filologia, he fet tallers contínuament...
Sí, a més has estat docent, has fet de professora...
Però potser més que la formació, jo et diria que és la sensibilitat per la llengua, no? És el fixar-se una mica per les coses, perquè conec correctors molt bons que no tenen tota aquesta formació, i potser són d'altres àmbits que han estudiat altres coses molt diferents. Però, esclar, és això que et dic. Molta gent em diu, ja he passat el corrector del Word, ja està. No, potser el corrector et detecta una falta d'ortografia, una ve alta en lloc d'una ve baixa, però és mirar tota la gramàtica, és mirar tot el conjunt, la coherència, la manera d'explicar que estigui ben ordenada, que estigui adequat en la persona a qui va dirigit, no? No és el mateix un diari, un text diari, que ha de ser clar, senzill, que potser un manual de medicina, o depèn de cada àmbit. Llavors és una mica això, és mirar la coherència en conjunt, tant la llengua com la normativa, com a qui va dirigit. I això de corrector és una paraula que a mi no m'agrada.
Sí,
no,
perquè això de no corregir sona molt Pere Punyetes.
Sí, a vegades a mi van...
Allò, la imatge que ens ve al cap és d'algú que està realment buscant com girar-t'ho.
No. Jo penso, és la meva manera de pensar, però que una cosa a vegades no és que sigui correcta o no. Em pregunten, però això és correcte? Depèn.
Depèn del context,
on ha d'anar publicat? Si ha d'anar aquí, ha d'anar així. Si ha d'anar allà, potser posarem en cursiva o no, o el fred i la fred, no? Depèn. Puc posar el fred, la fred, és correcte? Depèn. Sí que ho és, però potser ho escriurem en un text d'aquí a Girona, però a Barcelona no. Per tant, jo crec que això de corrector cada vegada ho hem d'anar canviant una mica més, no? Seria més assessorament lingüístic, una cosa així més que corrector.
Més que purament cada vegada, jo crec que corrector.
Sí, es va desdibuixant, això del bé al mal.
I amb qui es baralla més un corrector? Amb l'escriptor o amb l'editor?
Jo amb l'escriptor. L'escriptor, sempre. És que jo vull deixar així. És que a mi m'agrada així. Bé, parlem-ne. Sí, és complicat. L'escriptor sempre, esclar, ha dedicat la seva estona a fer-ho de la seva manera i a vegades s'estima molt una cosa que ha fet i li és difícil que li diguin que li hauríem de fer algun canvi.
Però s'arriben a acords.
S'arriben a acords. Sí. Amb l'editor no t'hi baralles tant perquè si ho vol canviar al final ho acaba canviant.
L'editor mana, eh? Finalment està dalt de tot de la piràmide i és el que acaba manant sobre l'un i sobre l'altre, molts cops, encara que no diguin això. Les editorials s'acosten als correctors o sou els correctors els que us acosteu a les editorials, a les empreses de premsa?
Esclar, les editorials...
Qui necessita un corrector a la seva vida? A part dels escriptors, de tota mena, però qui? Quines entitats?
Totes les editorials tenen correctors. O sigui, sempre es corregeix un text abans de publicar-lo. Però cada vegada més treballen amb correctors externs. O sigui, no el tenen en plantilla, no és a l'empresa, sinó que t'envien coses per corregir puntualment. Treballadors autònoms, freelance...
I llavors... Reducció de costos, en diu d'això, no?
Sí, exacte.
I de qualitat? Va relacionada?
Llavors el passen en el corrector extern, però llavors també ells fan la seva revisió posterior. O sigui, és una gran part de feina que es treuen de sobre, que ja els hi ve molt més avançada, però ells també tenen...
Però ells fan l'última mirada. Sí. Això quan parlem d'editorials. I quan parlem de premsa, per exemple?
Per exemple, premsa...
D'editorials de llibres.
Sí. També tenen, la premsa també té, normalment ara els diaris que connecten en un sol corrector. Abans, per exemple, en podien tenir 5, 6 o 7, que n'hi ha algun que ha arribat a saber que en tenen aquestes quantitats. Però cada vegada menys, ara un, i treballant de pressa i corrents, esclar, amb la feina que fan tots els redactors et passa per un de correcció. És complicat perquè es treballa en poques hores, el diari ha d'estar acabat a tal
hora
perquè ha de sortir
màquines.
Demà, exacte. I bé, es treballa sota molta pressió, això sí.
I en el món del digital, és a dir... Tenim premsa digital. Fem el mateix servei, no es fa, no es passa, no es corregeix. Es passa al Google.
No.
Sí, passa i tira que te vas, o com va això?
A veure, el diari escrit, sí, per descomptat, hi passa tot. Quasi tot, la publicitat a vegades no. En el diari digital...
No, el de la publicitat...
Ja, no, normalment no. En l'edició digital a vegades agafen el text que ja està corregit o a vegades, si són notícies d'última hora o així, el periodista mateix, el redactor, l'escriu i el publica ell mateix sense passar per correcció, que és el que sol passar. No es corregeix tant.
Aquí tinc feina que has fet com a correctora per compte propi, que ens dius... He treballat, he fet publicacions periòdiques com el setmanari Hora Nova, que em sembla que és el... Sí. Encara hi ets, eh? Sí. Estàs fent de corrector aquí.
Sobre cada dimarts i cada
a la revista Gidona. I sí. A partir d'ara, dius, la revista CBN de la Clínica Bofill.
Sí.
Això què és?
Sí, ara bé, estic començant amb projectes nous. Ara fa poc he començat a corregir la revista Gidona, de Girona. I la revista aquesta és de la Clínica Bofill, que es publica dues vegades l'any amb notícies pròpiament de la clínica o d'àmbit mèdic, sobretot. I bé, també començaré a corregir-la. Ara aquest mes de maig sortirà, el juny sortirà la primera, que és la que estem treballant ara.
Per tant, hi ha corporacions privades de diferents àmbits que tenen en compte i tenen al cap que abans de publicar les coses que escriuen han de passar per algú que els hi faci la mirada i els hi corregeixi.
Per exemple, aquí a la Clínica Bofill, a part de la revista, també fem textos interns, no? Quan tu vas al metge, que signes un paper amb tots els riscos de l'anestèsia, amb els riscos de l'operació, també els corregim, perquè és important.
A vegades, allò de les comes i els punts,
allò de les comes. A vegades has de mirar molt bé el que signes. I si no està ben escrit, hi poden haver malentesos.
I grossos,
sí.
També has fet de transcriptora.
Sí.
Què és això?
Sí,
perquè això... la gent això no ho sap... que hi ha una feina que és molt feixuga de transcriure àudios a lletra escrita.
Sí.
A vegades per incorporar el llibret, no? Amb algun... Explica'ns-ho, va, ja que et tenim aquí.
Sí, jo treballo per una empresa d'intel·ligència artificial que em passen àudios tant en català com en castellà dels usuaris dels dispositius, per exemple, del telèfon mòbil o de l'ordinador. Tot això que gravem quan enviem un missatge a una persona, no ho sé, pel WhatsApp, pel Google, m'ho invento, quan fas cerques... tot això són àudios, són text, ho fem en veu, i l'empresa m'ho envien a mi, aquestes veus, perquè jo els hi doni per escrit. Jo escolto l'àudio i escric tot el que sento, i això queda guardat.
Per tant, ells fan registre escrit?
Sí.
No de l'àudio, sinó que el registren i registren l'àudio i a més el passen escrit a través de persones com tu que els hi fan aquesta feina a distància. També has estat en el suport de serveis lingüístics a la Diputació de Girona i aquí també feies correcció de textos d'aquells avorridíssims, no? Administratius... No,
m'ho vaig passar molt bé. Mira, diré que aquí a la Diputació de Girona potser és on vaig aprendre més coses.
Veus?
En els meus començaments, sí. Perquè a vegades quan estudies la carrera són coses molt teòriques i aquí vaig poder posar-ho a la pràctica i a més amb unes persones al darrere que m'ajudaven i que m'anaven ensenyant què feia bé, què no, com ho farien elles, sobretot molt important, i és treballant juntament amb la persona que ho fa el dia a dia quan vaig aprendre més.
Un corrector, quan presenta un text que li han passat perquè se'l miri i retoqui el que ha de fer, fa servir una senyalètica que no és l'habitual. Com va això? Què fem?
Podem parlar
com ho guixem? Guixem
suport...
el text? O...
Sí, podem parlar
en suport informàtic
paper,
i en suport paper és un altre.
Sí. En suport paper, a veure, hi ha tot un
llenguatge. Sé que és difícil explicar-ho així sense tenir una pissarra al davant, però...
En el món de la correcció hi ha tot una mena de llenguatge de símbols, de signes, i cada signe vol dir una cosa diferent, no? Si s'ha de suprimir aquesta lletra, es tracta d'una manera, si s'ha de fer una inserció, es posa una altra marca, si s'ha de fer un canvi... però això últimament es fa servir poc, perquè ho coneixem els correctors i alguns editors, però és clar, si li passes a l'autor una persona que no està formada en aquest llenguatge de signes, diguem-ho així, no entendrà què vol dir.
Un llenguatge fonètic, a la millor no s'hi ha posat mai.
Tampoc. I llavors ho acabes fent de manera més tradicional, no? Ficant una nota al marge a vegades i ja està.
Assenyalant allò amb un color diferent
sí.
I això toca canviar aquesta paraula per aquesta altra.
Depèn de qui ho hagi de rebre. Llavors en suport informàtic sí que és més fàcil perquè ja hi ha eines per fer-ho.
per ser corrector, igual que tots els que toquem temes de llibres, s'ha de llegir, s'ha d'haver llegit
sí.
molt,
sí.
no?
Sí.
I seguir llegint, malgrat que la teva feina sigui llegir i corregir textos d'altra gent,
sí.
No per passar-t'ho bé només, que amb algun segur que sí, sinó per fer-ho a consciència. Quins són els teus llibres? Els llibres que tu t'han ensenyat a llegir, que t'han posat el coquet de dir jo em dedicaré a les llengües perquè m'agrada, perquè m'emociona. Quins són aquests llibres? Tu te'n recordes de quan vas començar a llegir?
Sempre he llegit. Des de
Tens la sensació de que sempre has llegit?
Sí, recordo estar anant a dormir amb el meu germà de petita llegint-me llibres, vull dir, de sempre. Els contes ja vaig començar així. Llavors sí que hi ha algun llibre que m'ha marcat. Per exemple, recordo el dia que em va caure de les mans La infanticida, no?, de Víctor
Uau.
Català.
Això és lletres grosses,
això,
eh? Són...
Aquest dia potser, llavors me'n vaig donar compte, no?, però més endavant, sí, de l'Anna Almazán, que vivia al Bons, una escriptora coneguda de la família, així, jo l'anava a veure sovint, i de tant en tant ella em parlava de llibres i m'ensenyava el que feia, i mentre ella parlava jo anava pels prestatges mirant què hi havia, saps? I un dia em va dir, mira, estic fent això. I em va donar aquest llibre, que era La infanticida, però amb un comentari. Ella va fer un comentari molt, molt bo d'aquest llibre per publicar junt. I em va encantar allò que te'l vas començant a llegir a vegades i vas pensar...
Home, t'enganxa,
I l'Anna es dedica a això.
T'enganxa.
Sí. Sí. No és un llibre gaire conegut, eh? Perquè Solitud es coneix moltíssim.
Sí, però tots els contes es coneixen poc i...
Sí. I per mi La infanticida és un d'aquests que hi vaig donar moltes voltes, saps?
Molt bé, o sigui que bé, vam començar amb una escalenca potent.
Sí.
I aquí ens vam enganxar, doncs ho deixarem aquí.
D'acord.
Moltes gràcies per haver-nos explicat de què va el món de la correcció.
A vosaltres.
Abans de tenir el llibre a les mans.
Gràcies.
Els oficis del llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
Ei, Lídia, bon dia. Com anem?
Bé, hola. Mira, avui us porto un llibre que em fa gràcia de comentar, perquè és un llibre on les aparences enganyen. Es tracta del Lladre de Gallines, de Beatriz Rodríguez, i és un llibre per explicar a nens a partir de 3 anys.
Ah, és pels menuts.
Sí, molt petitons, perquè és un llibre sense text, tot són il·lustracions a 2 pàgines, és un llibre allargadet i, per tant, quan l'obres, doncs queda d'un tamany
bastant... És aquell per mirar-te ajagut per terra
gran.
Sobre la catifa.
En una granja hi viuen un gall, un os, un conill i les gallines, i un dia mentre estan així jugant per allà fora doncs apareix una guineu que roba una d'aquestes gallines. La història bàsicament és com tots els altres animals es posen a perseguir la guineu per recuperar la seva amiga, la gallina, no? I a cada 2 pàgines doncs, es veu un paisatge diferent. Primer travessen un bosc, després travessen un desert, travessen el mar, pugen muntanyes...
Caram!
Ve tot un recorregut durant 3 dies que estan perseguint
a la guineu
i a l'amiga... La veritat és que aparentment sembla que la guineu no se n'entera de què la persegueixen. No ho sé ben bé.
Es poden fer
diferents lectures d'aquest conte. Els nens segurament en trauran una lectura i els grans en trauran una altra. Bé, i fins que al final doncs, la guineu arriba a casa seva i quan hi arriben els altres amics de la gallina... entren així en plan desafiador per emportar-se la seva amiga i l'amiga els hi diu que representa que la guineu l'ha anat a raptar perquè està enamorada de la gallina i ells dos s'estimen i la gallina decideix quedar-se amb la guineu. Vull dir que aparentment semblava que era una guineu que es volia menjar la gallina, però en realitat...
O sigui, que tenim malentès això de que les gallines i les guineus, que les guineus van a robar gallines.
Clar, aquí hi ha l'amistat i l'amor entremig.
Bueno, Doncs un bon conte.
Molt bonic.
La lladra de gallines, eh?
Sí, el lladre de gallines.
Els oficis del llibre. La biblioteca llegeix.
Avui, d'aquelles lleixes a les que vaig a buscar llibres que penso que s'han d'haver llegit o que ens poden acompanyar bé, us porto un llibre d'en Roddy Doyle, que es diu, es titula La dona que ensopegava amb les portes. Jo porto una edició d'edicions 62, valgui la redundància, a dins de la col·lecció El Balancí, que van treure l'any 97, 1997. No és d'aquells tan antics, eh? El tenim més o menys per aquí, a la vora. Per què he triat aquest llibre? Doncs perquè ens parla d'uns fets que segueixen succeint, que és allò de quantes dones mortes portem aquest mes del 2019. Doncs en Doyle ja en va fer una molt bona novel·la de la complexitat de les relacions humanes i, bé, aneu-lo a buscar, llegiu-lo. Mireu, us en llegeixo un trosset de la contraportada perquè en feu un pareu orella. Diu, la vida no ha tractat gaire bé la Paula Spencer. Té 39 anys, 4 fills, un d'ells drogoaddicte, i fa un any va fer fora de casa el seu marit, que li pagava i la maltractava. Es guanya la vida fregant cases i despatxos, també és una alcohòlica. El dia que un policia va a casa seva i li diu que el seu marit és mort, la Paula sent un buit a l'estómac i comença a recordar. La dona que ensopegava amb les portes és la narració agradolça d'aquests records. La infantesa despreocupada i joiosa, l'audàcia de l'adolescent, els alegres moments del festeig amb en Charlo, el seu futur marit, i després la davallada cap al matrimoni i posteriorment cap a l'infern. Amb aquesta novel·la, divertida i tendra, d'un estil planer i alhora punyent, Roddy Doyle sap captar tota la força i la desesperació de la vida d'una dona lluitadora per transformar-la en gran literatura. Doncs això, i ara us en llegiré un capítol. Abans dir-vos que en Roddy Doyle és irlandès i té moltíssima obra que també val la pena d'anar a buscar. Roddy Doyle s'escriu RODDYDOYLE, si el aneu a buscar i demaneu. Trobareu obra d'ell tota interessant i fa de la quotidianitat d'aquestes coses que ens passen cada dia novel·les interessants i prou divertides també, encara que siguin fosques. Un trosset d'un capítol. Un informe post-mortem del patòleg estatal revela que la senyora Fleming va ser colpejada 2 cops a la cara, però que no s'han trobat proves d'agressió sexual. Va matar-la quan va veure que venia els agents. Es va sentir el tret. Van sentir-lo els veïns i algun dels agents a la carretera de la costa. Un espetec fort. No va ser pas com ella se l'hauria esperat, va dir una de les veïnes. Potser va disparar quan va veure per la finestra de la cuina que saltaven la paret del darrere. Homes que es deixaven caure sense fer soroll, experts. Li va entrar el pànic. Aquella manera que tenien de moure's. Potser també va sentir sirenes. Va disparar. Una escopeta. Gairebé la va mig partir. Quan va veure que venien, experts que saltaven la paret, li va entrar el pànic. Ella va començar a cridar, així, esclar. Ell va prémer el gallet. No ho havia fet mai. Ella corria cap a ell, cridava. Ho va fer abans d'adonar-se del que feia. Ella ja estava morta abans que ell arribés a entendre què havia passat. No, això no funcionava. No me'n podia convèncer. Ni ho podia negar ni m'ho podia creure. No en tenia ni idea. Tornava a començar des del començament i provava d'arribar a un final que no fos espantós. Volia un final que tingués en compte els fets i només hi havia un de ben gros, de fet. Ell havia disparat contra ella. No, n'hi havia un altre. La senyora Fleming va ser colpejada 2 cops a la cara. No pas bufetejada, colpejada. Si voleu seguir llegint, aneu-lo a buscar. La dona que ensopegava amb les portes.